Dues planes. He estimat el Montseny sense matistes, la plana d'Usta en els seus llargs hiverns, els vels espessos d'imprecisa boira. Conec el ressò clar de les campanes, els vells carrers de la ciutat dels Sants, la plaça on van penjar en bac de roda. Camí dels vents he estimat l'altra plana, els vols de les gavines als sembrats, les aigües com nosaltres indecises, somrient l'alabastre de les verges dins els seus temples de color de temps, el mar, que un dia va ser camí nostre. Hem sentit un poema de Maria Àngels Anglada, inclòs en la seva poesia completa i procedent del seu primer llibre, Díptic. Aquest poema ens parla de les dues planes, la plana de Vic i la plana de l'Empordà, que van caracteritzar la seva vida.
Punt7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres, el programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Bé, bona nit, amics i amigues. Avui és dilluns i com ja dilluns fem el programa Tirant de llibres des de la nostra emissora de 7.7 Ràdio de Sant Celoni. Fem el programa número 166 amb un programa molt atapeït. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Joan. Sí, és un programa força atapeït, oi? Què tindrem primer avui?
Bé, primer de tot saludem per això el nostre tècnic, el Jordi, que està aquí treballant amb els micròfons i amb tot l'aparellatge, diguem-ne, tècnic.
I li també agraïm la seva eficiència, sí. I a qui més agraïm la seva col·laboració.
I esperem que la gent que ens està escoltant, que també doncs, agrair-li que estigui aquí cada setmana. Doncs, com diu Francesc, quan parla setmana rere setmana, doncs sí, va seguint el nostre programa, no? Doncs bé, comencem a explicar una mica què tindrem aquesta vegada.
Per cert, en Francesc, avui el tindrem també en alguns moments,
sí,
oi?
Sí, alguns moments, així, temporalment.
Intervindrà en directe.
Exacte, intervindrà en directe, però no físicament aquí. Comencem amb la crònica, des de la que ens parlarà, com sempre, des de València, la nostra benvolguda Empar Morelló, quan ens parlarà, doncs, una crònica des del País Valencià. Després, jo mateix us parlaré en un espai de literatura catalana d'una ressenya de llibre de Teresa Roig, El primer dia de les nostres vides. Seguidament li faré una entrevista amb aquesta autora, una conversa, que és l'espai de l'entrevista. Després,
en acabat de la Teresa Roig, passarem a parlar amb l'Emili Roig. No sabem que siguin pas parents,
No.
I l'Emili Roig, a la secció de literatura catalana, ens parlarà de Carles Salvador, oi?
Això mateix. Seguirem amb llibres a la carta, on el Francesc, des del telèfon, ens parlarà d'Alexandra McCall Smith, amb un llibre que alguna vegada que n'hem parlat aquí alguna altra vegada, d'aquest autor, Acadèmia Kalahari de Macronografia per a Homes.
Això sembla fer joc amb aquella agència de detectives.
Sí, eh? Detectives que també...
Aquí, Macronografia per a Homes.
Exactament, això. Fa el canvi de parets de papers, no? Seguirem amb un extens espai que es diu el noticiari, que aquí parlem, com que és l'últim programa que fem abans de Sant Jordi, hem pensat que valia la pena dedicar un espai llarg a parlar de llibres i fer propostes literàries.
Per això que... Farem aquí. Sí. Com que sabem que també una part de la nostra audiència la formen, doncs, venedors del RAM, intentarem dir aquelles novetats que tots i totes anirem a buscar a les seves botigues.
Molt bé, o les parades que facin.
O les parades, això mateix.
Els mercats. I després, doncs, a partir d'aquí, aquí intervindrem el Jordi, Joan, la Carme i tots, en definitiva. Serà una mica un espai on hi participarem tots. Finalment, en Jordi acabarà la frase i amb això acabarem el programa i ens acomiadarem fins, no fins la setmana que ve, sinó fins el dia 2 de maig, perquè estarem 15 dies sense fer-lo, perquè es tanca l'emissora, perquè ja són vacances, i fins al dia 2 de maig. Per tant, avui és l'últim programa d'aquest mes.
La crònica.
Bé, ja tenim el telèfon l'Empar Morelló, benvolguda. Empar, bona vesprada. Com anem per aquí baix?
Hola, molt bona vesprada. Pues amb molta feina, moltes ganes de contar-vos coses i molt de moviment aquesta setmana també.
Sí?
Sí, sí, tant.
Aquí ja saps que també n'hem tingut de moviment aquí dalt, eh?
Sí, també, ja ho sé, ja.
Ho parlem després.
Que aneu fent coses també. Sí. Bueno, continuant coses vosaltres. Vosaltres continuant. Així anem fent, però vosaltres aneu continuant. Alguna jornada reivindicativa ja tindrem, però això m'ho guardo per al final.
Vinga.
Aquesta setmana vos vull contar-vos coses. Per exemple, que es faran unes trobades per la llengua, que 2011 ha estat declarat l'any de la paraula viva des de la secció filològica d'Escola Valenciana i de les associacions per la llengua, i que volen retre homenatge a Manel Sanchis Guarner, a Enric Valor, a Joan Maragall, en fi. Volen retreure o portar de nou a la memòria les normes de Castelló, l'Institut d'Estudis Catalans, i d'alguna manera estan preparant, ja vos dic, aquestes trobades per la llengua. S'han fet 100 anys de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans i per tant estan això, celebrant i commemorant un poc tot això.
Vet aquí, perquè avui em parlava precisament, o sigui, que la secció filològica va ser fundada l'any 1911.
11, efectivament, sí, això tinc entès. I així que volen que 2011 siga un any ple de commemoracions, no? També es commemora aquest any la mort dels poetes de Joan Maragall, Bostre, i de Teodor Llorente, en tota la distància. I va ser el naixement dels lingüistes Sanchis Guarner i Enric Valor. Per tant, han fet ahir impossible de no destacar, no?, aquesta data com a l'any de la paraula viva. Així que, perfecte, va estar, jo crec que estarà molt bé. Ja anirem parlant.
Bé.
Més coses. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua presentava avui a les 6 de la vesprada a la Fira del Llibre. Sabeu que aquesta setmana i fins el dia 17 encara està la 42a edició de la Fira del Llibre de València, i avui es presentava Enric Valor, Estudi i Compromís per la Llengua. És un llibre de Josep Daniel Climent, i veia aquesta presentació d'aquest llibre era precisament aquesta vesprada. També es presentava la cançó en valencià dels repertoris tradicionals als gèneres moderns a càrrec de Josep Vicent Fregina. Tot això era, ja us dic, en la secció de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Hi ha més coses a la Fira del Llibre aquesta setmana, a veure què més us conte. Es presenta també aquesta setmana la col·lecció Cavaller de Mar, les flors de l'Albagés, a càrrec de Llorenç Jiménez, això per als més menuts. Es presenta també aquesta setmana, això serà, quan serà això? Això serà diumenge mateix, exacte, això serà diumenge. I dimecres hi ha moltes coses, però d'entre altres jo vull destacar també l'aniversari o la commemoració de la revista Cap Lletra, que trau el número 50 i la presentarà a la Fira del Llibre el dia 13, dimecres, a les 7:30 de la vesprada. Participaran professors de la universitat, l'Antoni Ferrando, la Josep Maria Cuenca, el Josep Massot, bé, en fi, Vicent Simbor. Jo crec que és interessant d'arrimar-nos. Demà mateix també es presenta com a llibre infantil L'Hortet Escolar, i també Si jo fora, Els insectes de Joana Tamarit i Les aventures de Palmina de Glòria Candela. També estaria interessant aquells que tinguin xiquets o estiguin interessats per la literatura infantil que es pogueren acostar. Més coses.
Avui la Carme Sánchez ens parlarà de literatura infantil i juvenil també.
Veus que bé, veus quina cosa. I crec que el meu company estimat Emili crec que parlarà, si no, de Carles Salvador, que aquest cap de setmana se li ha retut homenatge també a Morella. No sé si imagine que ho dirà, és una trobada literària i s'havia retut homenatge a Carles Salvador. Bé, però això, com que segur que parlarà ell, vos encontrarà més coses interessants. Deixé a banda jo aquesta notícia.
L'Emili Roig.
Sí, És company meu, no?
Sí, sí,
sí,
almenys,
tant, sí, i tant, és company del programa.
De Terres del Sud, encara que siga.
Ai, a més, de la mateixa procedència, sí.
Veus com sí.
Ell és de Sueca.
Ell és de Sueca, de la Safor.
Ah, això
mateix. S'ha cremat un poquet aquest cap de setmana, uns sí? quantes hectàrees.
Vaja.
Sí, però no, jo sóc del Camp de Túria, ja sabeu, està un poquet més...
Bons arrossos a totes dues bandes.
Segur que sí, segur que sí. Més coses, aquest dimecres també es presenta la revista, el llibre número 13 de Eines, l'ensenyament de la història i l'ús de les memòries. Veritat, és un llibre per reivindicar d'alguna memòria, d'alguna manera, la memòria viva, veritat. I aquesta setmana continuen les trobades per la llengua arreu del País Valencià, a la zona d'Albaida, a l'Horta Sud i també a la zona de l'àrea metropolitana de València. Això serà el cap de setmana, els dies 15, 16 i 17 d'abril, sobretot. A la Camp, bé, per tot arreu. I en seguideta, pugem a Barcelona, i a Vilafranca, i després tornem a Alacant i hauran clos totes les trobades. Però tenim un acte vindicatiu que jo continuo anunciant aquestes últimes setmanes, que és Sí a TV3, Sí a la Llengua. És una manifestació que hi haurà aquest dissabte, 16 d'abril. Començarà a les 6 de la vesprada a les Torres de Quart. Ja sabeu que hem acabat la manifestació... hi haurà l'actuació de Feliu Ventura, uh-huh. i l'actuació de Lluís Llach.
Sí, això ah,
tant, hem parlat la tan anunciada, sí. Malgrat totes les traves que està posant el govern valencià,
oi? Efectivament, el govern valencià de Francisco Camps, que continua pujant les multes a 800.000 euros a Acció Cultural, i que encara, bueno, no sé si estaríem... Bueno, qui vulgui pot contactar amb Acció Cultural a partir de la web o dels telèfons que tenen de contacte. Si no recordo malament, i ho dic de memòria, 96-315-77-99, crec, si no m'he equivocat. I res, sí, i convidarà tot el món a participar en aquest acte reivindicatiu, veritat.
Uh-huh. En part...
Si voleu vindre, ja sabeu que esteu convidats. Tota pedra fa paret, diguem per si.
Que ens estem acabant el temps.
Adéu a les pares.
Escolta, pensa que ara fins al dia 2, no ens veurem?
Sí, ja ho sé. El dia 2 vosaltres no esteu de vacances, nosaltres sí, que per així és la festa del patró, Sant Vicent.
Ah, Sant Vicent
ja sabeu,
Ferrer.
El pare de la llengua valenciana, diuen ells. És el primer que va eixir en valencià a fer els sermons. No ho sé, però ja raonarem.
Molt bé.
Una abraçada.
Igualment.
Una bona abraçada.
Adéu. Bones Pasques.
Bones vacances.
Igualment. Adéu.
Literatura catalana.
Bé, amb l'Espai de Literatura Catalana parlarem avui d'un llibre de Teresa Roig que es diu El primer dia de les nostres vides. Està editat per Editora Bro, col·lecció Beta, número 213, Barcelona, el 2010, fa poc que ha sortit, va ser a finals de l'any passat. Té 151 pàgines i val 15,50 euros. Aquesta obra ha obtingut el Premi Roc Boronat creat per l'ONCE Catalunya 2010. En aquest volum, la Teresa Roig ha intentat fer un estudi psicològic del comportament humà en una faceta poc tractada. El dret que totes les persones tenen de tenir una altra oportunitat a la vida. Tot i això, malgrat que els llibres indicatius del final ens ho podien fer pensar, no es tracta d'un compendi d'autoajuda, no n'hi ha cap element tècnic del camp de la psiquiatria. Ens trobem, doncs, davant d'una obra de ficció total que parla de la solitud humana i de la possibilitat de superar una vida monòtona i sense massa sentit per una de més lluminosa i il·lusionadora. L'argument és ben simple. Un home amb una moral desfeta i que ha fet fons, i una original, especial, perduda i intrigant, amb dos sense cap coneixença prèvia, es mira al metro i les mirades es troben. A partir de llavors, aquest contacte fet, l'home abandona la seva rutina, la que havia de seguir per anar a la feina, etc., i la segueix. Ella va passant davant i ell al darrere. I així passaran 24 hores junts, parlant i fent tot un seguit d'activitats, rodant per la ciutat, que faran que les dues existències tinguin un canvi total i, ho hem de dir ara ja, en positiu. Efectivament, com diu la contraportada, ens trobem davant d'una història d'amor que potser a alguns ens agradaria passar. Qui no està parat en un semàfor i ha vist un noi o una noia al costat o a l'altra banda i tots dos s'han mirat als ulls i han pensat que tot podria canviar si es posen a parlar entre ells deixant totes les obligacions i compromisos? Potser si no ho fem és perquè la vida, tal com la duem, no ens va tan malament o perquè no ens atrevim a trencar totes les normes i busquem una nova existència. Diu la noia al llibre, sovint estimar significa aprendre a renunciar. Això és el que planteja el llibre, en definitiva, també. I per aquesta raó, el títol del llibre és plenament justificat. És quan reconeixem que estem malament i ho superem, quan podem tornar a viure una vida plena. El llibre tracta en ple temes com els trastorns alimentaris o la bipolaritat, el trastorn bipolar famós, dues malalties molt relacionades amb la psique que poden marcar per sempre la vida d'una persona. Però per aconseguir informació del tema, l'autora va haver de documentar-se amb especialistes i va fer una recerca documental, com ella mateixa reconeix, els agraïments de la pàgina final del llibre. Tot això, Roig no s'endinsa innecessàriament en la tristesa, sinó que, malgrat que les vivències que explica són molt dures, sempre sentim un cert aire d'optimisme que ens fa pensar que tot pot canviar cap a millor. Així que el llibre té un missatge final esperançador que reconforta a la persona lectora. Diu Roig: sovint busquem una perfecció utòpica que ens allunya de la felicitat. I, en nom seu, ens condemnem a nosaltres mateixos a vagar el temps, com ànimes en pena, intentant canviar coses que ja no poden canviar-se. I si hagués fet, i si hagués dit, i si... Sols l'ara i aquí ens pertany, amb l'esperança que ens portarà al futur si aprenem a acceptar-lo. Malgrat els buits o l'excés d'equipatge, malgrat tot, cal saber tirar endavant. La vida només pot viure en present, no en passat, i encara menys en plusquamperfet. A més, hi ha un vídeo promocional altament recomanable de veure on apareixen dues frases que defineixen també aquest volum. Algú diu, és un relat que porta esperança i ens ajuda a ser millors persones. Això està extret del blog de la prestatgeria. I un altre que diu, és una novel·la d'autodescobriment. Això està extret del blog de revista de Letres. El podeu trobar a YouTube escrivint el títol del llibre a la barra de cerques. Val la pena, Val la pena llegir aquest vídeo, perquè no tots els llibres tenen promocions així audiovisuals. Per tant, llegiu aquesta novel·la i veureu que quan hàgiu acabat us trobareu una mica més bé amb vosaltres mateixos. I repetim la referència. Teresa Roig, El primer dia de les nostres vides, Editorial Pro, col·lecció Beta 2213, Barcelona 2010, 151 pàgines, 15,50 euros.
L'entrevista.
Bé, abans de res farem una breu sinopsi de l'autora, que hi ha a la solapa del llibre, amb alguns, diguem-ne, elements que he pogut anar trobant anant per la xarxa. Teresa Roig va néixer a Igualada el 1975. Col·labora des de jove en publicacions i edita contes en tot tipus de mitjans i reculls, pels quals ha obtingut diversos premis literaris. Després de treballar durant anys en el sector audiovisual, que això ja un poc ho entrem després, quan parlem amb ella, actualment es dedica a escriure. El 2007 va publicar la seva novel·la debut, L'herència de Horst, guanyador del Premi Setè Cel del 2008, i es va publicar l'any següent, el 2009. Va publicar com a segon llibre Pa amb xocolata. Està publicat ara a Llibres Alicis. I el 2010 ha guanyat el Premi Roc Boronat amb el llibre que hem comentat fa una estona, que és de Treu Prova. Aquest mes d'abril, d'enguany, el 2011, és previst que es publiqui el seu quart llibre, dit El bloc de Lola Pons, que estarà editat, o està editat, en columna, que també en parlarem. Bé, ja, si voleu anar a la seva pàgina del seu blog, heu d'anar a l'acte de llibre dels punts ratlla, allò de sempre, i poseu Teresa Roig, www.blogspot.com. Fàcil de recordar, i per si algú vol tenir més informació del que acabem de comentar. Bé, ja comencem ja. Bona nit, Teresa.
Bona nit.
Gràcies per participar al programa Tirant de Llibres.
Gràcies a vosaltres.
Comencem les preguntes, perquè ja saps que sense demorar a la ràdio el temps és una cosa que se'ns menja.
Sí, no?
A veure, comencem, doncs. Primera pregunta, pregunta breu. Per què vas escriure aquest llibre i quina va ser la teva intenció en fer-lo?
Doncs aquest llibre va néixer d'una anècdota, a una situació que vaig viure anant en metro un dia. Anava en el metro de Barcelona i vaig veure una noia que estava plorant desesperadament. I va ser una mica com aquests reportatges del National Geographic, no? Que veus el reporter veu l'animalet allà que està a punt d'atacar-lo, el lleó, i aquesta indefensió i aquesta vulnerabilitat, i ningú li deia res, i jo tampoc vaig ser capaç de dir-li res, no? I vaig seguir amb la meva vida, igual que totes les persones que envoltaven aquella noia, però se'm va quedar gravada l'escena i les possibles històries que li podien haver passat amb aquesta noia, com perquè estigués en aquella situació tan límit, no? Com per estar plorant desesperadament aquell dia en aquell vagó de metro. I d'aquí va néixer això, o sigui, la història de la coprotagonista del primer dia de les nostres vides.
És curiós, perquè la segona pregunta que havia plantejat era exactament preguntava això.
Vaja.
T'ha passat l'experiència que has descrit abans de passar pel carrer i veure una persona que t'impacta i quan la mires et retorna la mirada encara després no passi res? Hi ha algun aspecte autobiogràfic en aquesta novel·la? Preguntava això, però veig que...
Clar, jo crec que sí, que tots ens ha passat en una situació o altra,
sí,
això, no? De veure algú que per un moment, no? Més llarg o més petit, no? hi ha algun tipus de connexió que no se sap ben bé de què, no? En el cas del llibre, aquests dos personatges tenen aquesta connexió i per la situació de la vida que els ha portat al lloc on es troben, no? Decideixen passar aquest dia junts, que és el que marca la diferència, vaja.
I la teva intenció de fer-lo va ser només per explicar això que havia passat, o hi havia alguna altra cosa?
La història va anar creixent a partir d'aquesta anècdota, que va ser una mica el punt de partida. Vaig anar estirant una mica el fil de quin és el tipus d'història que tenia ganes d'explicar, no? I volia parlar una mica de les solituds compartides, de les situacions límits que vivim a la vida, i anar una mica estirant dels fils de tota al voltant de la història que volia explicar, van aparèixer els dos personatges, no? Els dos protagonistes, en Daniel i l'Helena, amb tot el que, amb el seu equipatge, diguem, no? A l'hora de treballar els personatges sempre els intento dotar d'una vida pròpia, d'una vida el més real possible, com perquè tinguin això, una família, unes vivències, una feina, uns gustos, i d'aquí va créixer això, no? Va créixer la novel·la sencera.
Molt bé, podem dir que aquest llibre és ple de conflictes existencials, com acabes de dir, amb desgràcies i caigudes en picat de la força vital, conflictes laborals i familiars greus, etc. Davant d'aquest panorama, pot tenir un final feliç? I si és així, on hem d'anar a buscar aquestes conclusions al llibre?
A veure, en el llibre jo crec que és com en la vida, no? O sigui, en general tots, més o menys, en major o menor grau, sempre una mica hem de tocar fons en algunes situacions com per després poder remuntar, no? I totes les experiències, a vegades, encara que tinguin un cantó negatiu entre cometes o dolent, sempre hi ha una part positiva, hi ha un aprenentatge, una vivència, una reacció al que ens passa, no? I en aquest cas, la novel·la parteix d'aquesta situació límit, no?, que és el que anem descobrint de què és el que els ha portat els personatges a conèixer-se i a trobar-se i a compartir aquest dia, però mica en mica descobrim també quin és el canvi que es produeix en ells com per decidir donar-se aquesta segona oportunitat, que al cap i a la fi és el que va a la novel·la, no?, diguem, de les segones oportunitats, no només que la vida ens ofereix, sinó que un mateix és capaç de donar-se i de voler.
Molt bé, també podríem dir que és una novel·la on l'amor ho impregna tot. Quina mena d'amors hi surten? Perquè em sembla que a una entrevista deies que hi havia diferents tipus d'amors. L'amor, quin paper juga a la novel·la?
Jo crec que és principal, és el paper principal tant els protagonistes, diguem, el Daniel i l'Helena, com els secundaris. I, de fet, és una història d'amor, crec, polièdrica, no? Perquè, clar, en la vida real també hi ha molts tipus d'amor. Ningú estima de la mateixa manera, ni en parella, ni els pares als fills, ni els fills als pares. Hi ha molts tipus de relacions diferents, i alhora també hi ha molts tipus d'amor diferents, no? Com persones hi ha en el món. I en aquesta història volia reflectir també una mica aquestes diferents cares com un cub de Rubik que pot tenir la mateixa paraula, que és l'amor, de fet.
Ah, perquè hi ha l'amor entre ells dos, però hi ha l'amor amb la dona, l'amor amb la filla.
Exacte.
La filla que s'ha mort, per, suposo que és per un problema d'anorèxia, no?
Exacte.
I tots són problemes que evidentment que són forts, per això dic, però esclar, l'amor de fet està per sobre de tot, surt al començament i surt al final també, no?
Sí, de fet, potser el principal tipus d'amor, que és el que destacaria de la novel·la, és l'amor propi, perquè vulguis o no, també, en certa manera és l'arrel de qualsevol tipus d'amor.
Que has d'estimar tu per estimar els altres, no?
Ah, exactament, que és una mica això, segons com no ens en recordem gaire, no? De que estem més pendents potser d'estimar els altres o d'estar pendent dels altres, i en canvi l'amor ha de començar per un mateix, per voler un ser feliç i voler estimar-se.
Sí, sí. A la xarxa he vist que també hi ha altres vídeos publicitaris i un videoblog que estan produïts per una tal Teresa Roig. Són teus? Abans eres actriu, em sembla que sí, oi? Tot això?
Doncs no.
Ah, no?
No, és d'una amiga d'un amic, o sigui que...
Ah, una amiga d'un amic que es diu igual que tu.
Es diu igual que jo, sí, es diu Teresa Roig també, i és actriu de teatre. Però no tenim res a veure, de fet no ens coneixem personalment, però tenim previst conèixer-nos perquè seria curiós, com a autora jo escriure un text que potser ella com a actriu pogués representar, i bé, de fet hi ha diverses Teresa Roig i és curiós.
Després hauries de fer assignada per Teresa Roig al quadrat.
No, clar,
no.
Sí, sí.
Ho dic perquè, com que la teva biografia deia que durant anys treballava al sector audiovisual, pensava que era això.
Però no, treballava al sector audiovisual a la part de producció publicitària. Havia estudiat publicitat i llavors la vida em va portar a la part de producció audiovisual durant uns quants anys, fins que bueno, vaig decidir deixar-ho i apostar per la meva passió, que era l'escriptura.
Sí, ara que parlem d'això, actualment, segons jo tinc entès, vius dels teus llibres, oi? Te'n donen els drets d'autor? Ho dic perquè sorprèn que una persona amb 4 llibres publicats ho pugui fer, això.
Clar, viure dels llibres no és la meva situació actual, o sigui, no és que visc d'ells, però la meva vida, de moment, l'estic dedicant a fer-ho. A fer-ho perquè és el que m'agrada i he fet una aposta vital, diguem-ne, a la meva vocació. El que passa és que viure'n, no sé avui en dia qui pot viure dels drets de l'escriptura.
El Pedro López podia viure. I havia fet 100 llibres, clar. Ho dic perquè conec gent que fa molts llibres i li costa de dedicar-se només a això, no? Fa periodisme, es fan altres coses, no? Perquè viure dels llibres és molt difícil, no?
Clar, que són dos conceptes diferents, o sigui, el dedicar-s'hi i el realment poder-ne viure. O sigui, a dia d'avui, per sort o per desgràcia, que més aviat per desgràcia no em puc viure, però espero que en el futur pugui seguir dedicant-m'hi i guanyar-m'hi la vida mínimament per sobreviure, vaja, almenys.
No, els llibres que has fet han tingut molt èxit i han tingut premis i penso que un diu altre reconeixerà tot aquest valor de la teva literatura, això ja no en dubto gens, tampoc.
De moment, el reconeixement que tinc ja em fa molt feliç, que és el fet de que a la gent li agradin les històries que explico i en gaudeixin llegint-les, no? Que com a lectora jo crec que és una de les principals motivacions a l'hora de descobrir o de seguir un autor, no? El fet de que et facin gaudir, que t'emocionin i que et facin sentir els llibres que llegeixes.
Per acabar, aquest mateix mes publiques el blog de Lola Pons a columna. Ja estarà a punt per Sant Jordi, o ens podries fer 5 cèntims una mica de què tractarà aquest llibre?
De fet, no crec que arribi per Sant Jordi, sortirà probablement després. Sí, és allò just i s'ha caigut després de Sant Jordi ja.
Bé, és igual, però en tot cas explica'ns una mica perquè la gent que ens se sent, doncs si a millor li interessa la teva, aquest llibre que hem comentat, pot ser que li interessi també aquest altre.
Doncs sí, de fet és una novel·la, també no és ben bé una història d'amor, tot i que a mi m'apassiona totes les històries d'amor de tot tipus. És la història d'una noia que en plena crisi existencial, ara que estem en aquesta situació de crisi a molts nivells, ella pateix això exactament, una crisi existencial, però també a nivell laboral, a nivell de parella, a molts nivells. I això li fa replantejar què és el que vol fer amb la seva vida i es proposa durant 9 mesos renéixer, convertida en una altra persona nova, no? Una persona més optimista, amb una feina nova, fa un replantejament vital per convertir-se això, no? En el seu alter ego virtual que és la Lola, que aquesta noia es diu Dolors. I és una tragicomèdia, és més comèdia que tragèdia, vaja, humorística en format 2.0, no, per dir-ho d'una manera, perquè barreja l'idioma blocaire, Facebook, e-mails, amb la literatura. És una fusió així de noves tecnologies.
Doncs molt bé, Teresa, ho hem de deixar aquí, perquè ja saps que el temps... tenim molt limitats de temps i un programa com aquest ens hem d'acabar. T'agraïm doncs, que hagis vingut cap aquí, i quan hi hagi un nou llibre ja possiblement ens tornem a trobar o us posem en contacte.
Molt bé, doncs. Moltes doncs gràcies.
Vinga, a reveure.
Que vagi bé.
Adéu.
Literatura catalana.
Bé, i ja som en la secció de l'Emili Roig, que avui ens parlarà d'un nou autor valencià. Hola, bona nit, Emili.
Hola, bona nit, companys.
Bona nit.
Escolta, Carles Salvador dona nom als cursos de català, oi? Aha. Que es fan, no sé si a la ciutat de València o a tot el País Valencià.
Se volen fer a tot el País Valencià.
A tot el País Valencià.
Sí.
Per què això? Per què és tan important aquesta figura?
Doncs perquè, a veure, us explico una mica per sobre i després us dic per què porten aquest nom, aquests cursos. Doncs l'autor de què parlaré avui, Carles Salvador, John Fuster, en la seva antologia de la poesia valenciana, l'inclou en la generació poètica dels anys 30, del segle passat. És una generació poètica sorgida amb la revista Taula de Lletres Valencianes. Aquesta generació estaria formada per poetes com Navarro Borràs, Adolf Pizcueta, Almela Vives i Carles Salvador, entre d'altres. Doncs bé, la major part d'ells havia començat a definir-se com a grup coherent cap a 1923, i serà amb una antologia publicada per l'editorial d'Estel, La poesia valenciana 1930, on apareixeran en la seva plenitud. Diran també que els guanys que aquesta generació ens ha deixat al desenvolupament posterior de la literatura valenciana són molt importants, no solament en l'aspecte literari, que abasta un nivell, diguem, superior a les etapes anteriors, sinó en altres com la cancel·lació de l'anarquia ortogràfica mitjançant l'acord acceptat l'any 1932 per tots els escriptors valencians i entitats culturals. Són les anomenades normes del 32 que segueixen les de Fabra. Per això Carles Salvador és tan important, perquè va ser un fervent defensor d'aquesta unificació ortogràfica i gramatical. Per això els cursos aquests porten el nom de Carles Salvador, perquè va ser un dels principals defensors d'aquesta unitat ortogràfica. Doncs bé, el nostre escriptor d'avui, Carles Salvador, neix a la ciutat de València el 1893, estudia magisteri i va exercir aquesta carrera a Benassal i després a Benimaclet, un municipi al costat de la ciutat de València, que avui en dia és barri de la ciutat de València. Salvador va ser un dels difusors més importants de la idea de País Valencià com a tal en l'època moderna, i la seva poesia va traduir un veritable afany de renovació poètica. Va col·laborar publicant les seves poesies en diaris i revistes com La Revista, La Publicitat de Barcelona, Diari de Castelló, La Correspondència de València, Les Províncies, etc. I, com us he dit abans, va ser el principal difusor al País Valencià de les normes gramaticals de l'Institut d'Estudis Catalans, adaptades a, diguem que, al dialecte valencià. Funda els cursos de llengua i literatura valencianes en el Ratpenat, i va ser un dels promotors d'aquest acord que us he parlat del 32, que s'anomena les normes de Castelló, i ell mateix va redactar la primera gramàtica valenciana l'any 51. Com a obra poètica té diversos llibres: el llibre eucarístic, el Vermell en to major, Rosa dels vents, El bes als llavis, El fang i l'esperit, i també té llibres que recullen narracions curtes com Pecar d'amor, L'artista Valltorta, Barba florida professor o El menequí d'argila. Però de Salvador el que ens interessa més és la poesia. Una obra poètica que diguem que està dividida en tres etapes. Una primera etapa marcada per la influència de Teodor Llorente, de la Renaixença, i una segona etapa també que connecta amb el simbolisme i amb un cert avantguardisme. Aquí és l'etapa que més ens interessa de Carles Salvador, perquè diguem que la tercera i última etapa, a partir de l'any 1939, retorna al llorentisme inicial i a una poesia més populista. Però la segona etapa, aquesta que barreja simbolisme i avantguardisme és, diríem, la més interessant. I per acabar us volia llegir dos poemes curtets. Un s'anomena així Prayers i diu així: aquells raspalls que hi ha dins del Calvari de punta al cel i esperen nuvolades, són plens de goig davant la volta blava. Ells van creixent pel gust d'ésser inútils, per fer-se a poc menys manejables, per viure eternament en ampla vaga. Només l'estel remot exorna els vèrtexs, només l'ocell fa niu en llurs brancatges. Ocel i estel, mon cor, refils i brasa. I el segon poema es diu Blau del cel i diu així: Blau del cel, lletres d'abril, fumerol de la vesprada, conjugueu el mot gentil que he de dir a l'estimada. Per la rosa i sa frescor, per l'estel que riu al cel, tinc el llavi i la dolçor que regalim a l'amor del meu cor sempre fidel. Flors i vent, nuvola i sol, mar i cel i l'estelada, i us conjur, vinga el consol amb l'amor de l'estimada.
D'acord, doncs hem tingut una molt bona aproximació a la figura i una miqueta de l'obra de Carles Salvador.
Ja ho pinzellà ara, sí.
Moltes gràcies, Emili Roig. Ja saps que no ens tornarem a trobar fins al dia 2 de maig.
Fins al dia 2 de maig, molt bé.
Doncs que tinguis molt bones vacances mentrestant.
Igualment, companys.
D'acord.
Bona nit.
Esteu escoltant Tirant de llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Llibres a la carta.
Bé, ja tenim el Francesc que ens explicarà l'Alexandre McCallin, Acadèmia Kalahari de Macrografia per a Homes. Bona nit, Francesc.
Bona nit a tothom. Doncs sí, al principi del programa heu estat comentant que us semblava que hi havia algun tipus de reminiscència, de record d'aquell altre llibre de l'Alexandre McCallin-Smith, La primera agència de dones detectives. I és que efectivament aquest llibre forma part de la sèrie de llibres que aquest autor, Alexandre McCallin-Smith, ha dedicat a aquest personatge, a la senyora Ramotswe, que és la primera detectiva privada de Botswana. El primer llibre era aquell, La primera agència de dones detectives. En van seguir 3 més que s'hagin publicat en català i que jo sàpiga, o sigui, se n'han publicat 4 edicions a la campana, i aquest, Acadèmia Kalahari de Macronografia per a Homes, és el quart. De tota manera, en anglès se sap que se n'han arribat a publicar fins a 7, però no tinc constància que en català estiguin publicats aquests també. Aquest llibre es va publicar en català per primera vegada a la primera edició l'any 2005, o sigui, han passat ja 6 anys, però jo no l'havia llegit fins ara. Havia llegit els altres 3, però aquest no l'havia llegit encara. Bé, en el primer llibre, el primer, L'agència de dones detectives, el que sobtava és que era el primer llibre en què se'ns explicava una mica doncs, com funcionava l'agència de detectives, i és per això que es donava una importància bastant fonamental al que eren els casos. Se t'explicaven molts casos, un darrere de l'altre, i així podies veure la manera de treballar de la senyora Ramotswe. En aquest llibre, en el número 4, en la Acadèmia Kalahari de Mecanografia per a Homes, que per cert dono la referència, està editada per Edicions La Campana, té 282 pàgines.
Quin preu aproximat?
El preu aproximat és de 17 euros. 17 euros, eh?
17 euros exactes.
17 euros exactes, sí, o sigui que no és un preu aproximat. I la col·lecció en té dues de col·leccions, perquè és la col·lecció Toc de Ficció número 46 i hi ha una com una mena de subcol·lecció dedicada precisament als llibres editats per aquest escriptor, que es diu La primera agència de dones detectives, número 4. Doncs, a veure, bàsicament, com que els personatges en aquest quart llibre ja els coneixem bastant, doncs ara el que es dediquen és a donar-nos més dades, no dels personatges principals, sinó d'alguns personatges secundaris. En els primers llibres es donava molta atenció, es descrivia com actuava la protagonista, el seu marit, els seus fills, i ara en aquest quart llibre un dels personatges que té més importància és la de la secretària, la senyora Makutsi, la secretària de l'Agència de Dones Detectives. Resulta que no només és secretària d'aquesta agència de dones detectives, sinó que a més és una mena d'administrativa
del taller de reparació de cotxes del marit de la detectiva. Exacte, han fusionat una mena, els dos negocis s'han confusionat per reduir despeses i ara doncs, resulta que treballo una mica als dos llocs. Bé, és un llibre que hi trobareu moltes coses, hi trobareu fins i tot miracles que passen al taller de reparacions tal com sona. Hi trobareu també, com sempre, en els llibres d'aquesta noia, records d'infantesa de la protagonista, de la Precious Ramotswe, escenes una mica tendres, fins i tot. Se'ns explica que va robar un dònut de casa seva i com que el mestre li havia dit que tota la gent que roben un llamp els hi cau a sobre i els fulmina, doncs estava patint per això. Llavors doncs, a casa seva li van dir que el mestre havia sigut molt cruel de dir això a les criatures. Llavors veureu també, aquesta és una de les grans incògnites d'aquest llibre, és que li surt competència a aquesta detectiva. Apareix una altra agència de detectives, de detectius, vaja, que es diu Satisfacció Garantida, a Botswana. I bàsicament de casos n'hi ha dos. Hi ha dos casos que es van entrellaçant. Hi ha el cas d'un senyor que es diu el senyor Molefelo, que resulta que quan aquest senyor era molt jove, quan era una criatura, va fer dues coses de les quals se'n penedeix moltíssim. I ara, que és gran, i li ha passat una experiència molt dura, l'han intentat atracar amb una granja d'estruços i ha estat a punt de morir aquest senyor Molefelo, el que voldria és que allò que va fer quan tenia 14 anys, quan era molt jove, que li dona molts remordiments, volia intentar esmenar-ho, això, intentar, d'alguna manera, quedar en paus amb la seva consciència. No us puc explicar més coses perquè evidentment llavors estaria explicant més coses del que no puc.
Això mai.
Això no puc.
I tal com un entretet ja ho veus.
Exacte. Llavors, bé, per acabar diré que aquest cas, el cas del senyor Molefelo, un aspecte biogràfic de la secretària i un tercer cas que apareixen d'un home que li és infidel a la dona, aquestes tres línies argumentals van ser explicades d'una manera paral·lela fins que al final s'acaben creuant, però més no puc explicar perquè, insisteixo, estaria explicant més coses del conte. Bé, mireu, com que veig que anem bastant tard, torno a donar la referència. Bàsicament aquest llibre se l'ha de llegir tothom que tingui intenció de ser feliç, com diuen a la contraportada. Diu, és un llibre recomanat per tothom que vulgui ser feliç i, a més, llegint també. Per tant, penso que és recomanable per tothom. Acadèmia Kalahari de Mecanografia per a Homes, d'Alexander McCall Smith, Edicions La Campana, 2005, que és l'any de primera edició, 282 pàgines, 17 euros.
El noticiari.
Iniciem aquest espai del noticiari, que han dit que seria més extens que altres vegades, amb una lectura, amb una proposta de llibres de cara al proper Sant Jordi. Ja sabeu que ara s'ha posat molt de moda el tema de la dona medieval. Doncs bé, us llegiré una llista de llibres que parlen de temes de la dona de l'edat mitjana. Això és una proposta que fa la llibreria Proa i que a més la llegiré títol i autor. I ho busqueu allà on estigui. D'entrada hi ha Armacenda, que ja heu vist per TV3, hi ha el DVD d'aquesta pel·lícula, que val 19,95 euros, Armacenda. Després, Dames, Reines i Abadesses, 18 personalitats femenines a la Catalunya medieval, de l'Hisenda Albertí. Després, Dones catalanes llegendàries, reines, conteses i heroïnes, de Joan Soler i Amigó. Aquest últim val 16 euros i el de les Dames i Reines, 10 euros només. Les Trobaerits, poetes occitanes del segle XII, d'Alfred Badia, 12 euros. Manual per al seu fill de Duoda, 13,90. No, és una contesa del segle IX. Em dic Clara d'Assís, de Gadi Bosch, 10 euros. Les dones de Jaume Prier, Maria Carme Roca, 24 euros. Les Beguines, de 12 euros, ha fet per l'Anna Botines, Júlia Cavaleiro i Maria dels Àngels Duran. Això val 12 euros. I després l'últim llibre que us recomano d'aquest tema, llibre de les obres divines de Hildegarda de Bingen, de 17,50 euros.
Bé, i parlarem tot seguit d'una sèrie de títols que segurament vendran força. No sabem si tant com els llibres mediàtics, i entre els llibres mediàtics probablement haurem de tenir en compte doncs aquelles novetats de presentadors com ara posem per cas presentadors d'Antena 3 o d'altres, o fins i tot de l'encarregat de portar els matins de Catalunya Ràdio, que voldran treure novetats, com ja fa anys que fan. En tot cas, aquests podem garantir que són, fins on podem garantir-ho, que són obra dels seus autors, i parlarem en primer lloc de si tu em dius Vina, ho deixo tot, però digue'm Vina, d'Albert Espinosa. Un home abandonat per la seva parella reviu la seva infància per tal de trobar-se mentre busca un nen que ha desaparegut. En Dani es dedica a buscar nens desapareguts. Al mateix instant que la seva parella fa les maletes per abandonar-lo, rep una trucada d'un pare que desesperat li demana ajuda, o el cas o el conduirà a Capri. I després d'aquest títol parlem de l'arqueòleg de Martí Gironell. En la seva tercera novel·la, Martí Gironell tracta, per ser una vegada en clau de ficció, d'un personatge real, en aquest cas el monjo de Montserrat Bonaventura Ubach, artífex de la Bíblia de Montserrat i del Museu de l'Orient Bíblic d'aquest monestir creat el museu l'any 1911. En concret, adapta de forma lliure els dos viatges d'Ubach per terres bíbliques d'Egipte a l'Iraq, atapeïts de riscos físics que el monjo va emprendre per contrastar les Sagrades Escriptures amb els seus escenaris reals i aconseguir peces arqueològiques representatives. Alhora hi afegeix una subtrama que recorre tota l'obra al voltant de les túniques de la Sagrada Família de Jesús, la qual accentua el caràcter novel·lès de la història. Un tret distintiu del llibre és l'entretingut accés del lector als grans referents de la cultura religiosa de la mà d'un personatge històric vinculat a un símbol català com Montserrat, el museu bíblic del qual commemora el seu centenari l'any 2011. I acabarem de moment fent esment de L'home de la maleta. L'home de la maleta és una novel·la podem dir-ho un segon, de Ramon Solsona. El 21 de... A veure, un segon. Sí. Un antic músic d'orquestres de ball decideix un bon dia fer la maleta i viure un mes a casa de cada una de les seves tres filles. L'home sempre ha anat a la seva i ara les filles el sorprenen amb una vida i uns models de família que no entén. El món va molt de pressa, descol·locat però gat vell, mira al seu voltant amb una mirada càustica i explica el que veu en un relat divertit i sense complexos, tal com raja. L'home de la maleta n'ha vist de tots colors i se sent un supervivent, un individualista obsessionat per la família, un espavilat que necessita afecte. Quan menys s'ho espera, les investigacions obertes sobre el seu passat fan un tomb sorprenent que el trasbalsen.
Bé, tenim la Carme aquí Sánchez, que ens fa unes propostes de novel·les infantils i juvenils. Bona nit, Carme.
Hola, bona nit.
A veure, què t'has d'explicar?
Tal i com havíem parlat, doncs com que s'acosta a Sant Jordi i tot això, doncs volia fer un tast petit d'un parell de unes quantes novel·les. Començo pels llibres infantils i començo per un llibre que es diu Test 8. Té 32 pàgines, costa 13 euros, i l'autora és Demi. Explica una miqueta la història d'en Pink, és un llibre xinès, s'ha de dir, que li agradaven molt les flors i malgrat els seus dots com a jardiner, tot el seu esforç i tota la seva presència, en Pink no aconsegueix mai fer brotar les llavors que li va donar un emperador. És un conte popular xinès sobre la recompensa sobre la nostra edat i és una lectura a partir de 5 anys. Després, l'altre conte que te recomano és On és el sol, Cucafera. Té 48 pàgines, val 8 euros, i l'autora és la Cinta Arasa Carot, de l'editorial Editors. Què faríeu si un dia, per exemple, us llevéssiu i al cel, en lloc d'haver-hi un sol, hi hagués una taca grisa? Tindríeu temor sense gens de llum? La ciutat on viu la Gemma, el sol, ha desaparegut i ningú no sap què fer. Tot i això, la Cucafera, que és una dragona molt sàvia, potser té alguna idea del que ha passat. I si voleu saber el que ha passat, doncs compreu aquest llibre si teniu algun nano petitet per casa. I bé, passo pels llibres juvenils. El primer que recomano, bàsicament vaig entrar a la llibreria i em vaig enamorar de la portada. És una portada amb una nena pintada com de gòtica, una portada negra, I és que m'agraden molt aquests dibuixos, que últimament s'han posat bastant de moda. Amb aquell llibre de la mecànica del cor, no sé si el teniu gaire present, que va ser un best-seller a França. Uh-huh. La gramàtica del cor té 296 pàgines, costa 17 euros, i l'autora és Rocío Carmona, de l'editorial La Galera. Doncs explica la història d'una noia que, després del divorci dels seus pares, és una nena, que és enviada a un internat al sud d'Anglaterra, i a la vora, que està a la vora d'un penya-segat, així tot una miqueta amb un gòtic. Ambient... Sí, gòtic, bàsicament. I allà viurà amb gran dolor el seu primer desengany amorós, i alhora guanyarà, doncs, com un inesperat mentor, que és en Peter, un professor que és molt estricte, que és el més estricte de l'escola, i s'ofereix a ensenyar-li la gramàtica de l'amor a través de 7 grans novel·les del gènere, des de Goethe, Jane Austen, fins a García Márquez o Murakami. I la Irene s'enamora a poc del seu professor, mentre que un altre dels pretendents, hi ha un pretendent misteriós que aspira secretament al seu cor. Jo és que l'he trobat molt tendre i m'ha agradat bastant. Després, l'altre que recomano és El prodigi, que té 250 pàgines. L'autor es diu Gerard Guís i costa 14,96 euros. L'editorial és l'Estrella Polar i tracta la història de l'Àxel, que als seus pares els agradava el Guns N' Roses, i aquest era el nom de, bueno, l'Àxel, com sabeu, el líder nom, dels Guns N' Roses és també Àxel, no? Aquest noi es podria haver dit Oden, però precisament perquè els pares eren fans del Guns N' Roses, li posen aquest nom, no? I aleshores és un personatge misteriós, inversemblant, i curiosament l'Àxel coneix amb un oncle seu a Suècia, i el coneix just quan el seu cos està adolescent, comença a patir uns canvis angoixants que l'omplen de dubtes. I és que l'Àxel encara no sap que li espera un copat molt dur, ni que d'aquí uns anys els llibres parlaran d'ell, que és el prodigi que està a punt de canviar el curs de la història. I per últim, recomano el llibre que llegeixo amb els meus alumnes de primer d'ESO, que es diu Un estiu a Borneo, té 184 pàgines, i l'autora és la Pilar Garriga, i és de l'editorial Barcanova. I explica la història d'un nen de primer d'ESO, que és una mica descuidat, no treu gaire bones notes, i es veu que un estiu la mare no se'n pot fer càrrec d'ell perquè és mare soltera, i se'n va a viure aquell estiu un parell de mesos a Borneo, i aleshores, clar, és la descoberta del món dels veterinaris, dels orangutans, una miqueta la de Ian Fosse i de, com es deia aquella, goril·les endemis.
Sí, en la boira. Escolta, la boira. Pot ser molt ràpidament que tot comenci per un treball que vol fer l'escola sobre Borneo?
No.
D'acord. Així de confondre l'argument amb el d'una altra obra.
Amb el d'una altra obra. Potser seria la segona part, que no me l'he llegida, però que tracta... Ai, no me'n recordo. L'home del bosc. Bueno, és més del mateix, no? Que a més és una història verídica. La Pilar Garriga té una germana que treballa a Borneo i és veterinària de orangutans. I bé, fins aquí la meva secció d'avui.
Moltes gràcies. I seguim. Vinga. A veure, fins al dia 2 de maig, eh? Bé, seguim amb el noticiari. Diem que la Fundació Jaume Alcover de Manacor ha fet una campanya pel voluntariat per la llengua i ha fet un vídeo que aquí us ho passem a MP3 perquè sentiu una mica la importància d'aquesta campanya.
Cercam gent que xerri i que escolti. Cercam voluntaris com tu i com tu per compartir la llengua. Fes-te voluntari. Informa-te'n al telèfon 971 76 13 01.
Bé, i per acabar aquest programa, volíem felicitar des d'aquí el èxit que hi ha hagut amb la campanya de Persona Decideix, amb el tant per cent de votants que hi ha hagut, i el resultat també de la consulta en si.
Ens sentim molt orgullosos de Barcelona, que ha igualat, si fa no fa, oi?, el resultat obtingut a Sant Celoni, per això que pensem que som mereixedors d'un gran aplaudiment.
I des d'aquí, els que hem participat des d'aquí, doncs, també els felicitem amb els de Barcelona, perquè ha sigut a costat de l'Ol, ha sigut difícil, però ha sigut un gran èxit. Sentirem un moment el lip-dop per la independència i amb això ja ens acomiadarem.
Bé, i amb aquesta música tan animada d'Obrim Pas, acomiadem el programa d'avui. Ha estat el programa número 166. Si no ens heu sentit dilluns, aquest dilluns, avui dilluns, ens esteu sentint o ens torneu a sentir el dimecres. I, en tot cas, la frase d'avui, la frase de Cloenda abans d'acomiadar-nos fins al 2 de maig, és de Woody Allen. Woody Allen deia: "De petit vaig voler tenir un gos, però els pares eren pobres i només van poder comprar-me una formiga."
Doncs bé, amb aquestes paraules de Jordi, doncs donarem per acabat aquest programa. Us esperem el dia 2 de maig, després de vacances, que tingueu unes bones vacances, que compreu molts llibres per Sant Jordi i que tingueu, que sigueu molt feliços. Fins llavors.
Montset Ràdio, el 2 de maig, i fins llavors, una forta abraçada a totes i a tots. La flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. De paraules travessant la llarga nit, hem fet de cels, mars i muntanyes vells escenaris d'un nou crit. Viure sempre corrents, avançant amb la gent, rellevant contra el vent, transportant sentiments.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Ampar Murelló, Helena Martínez Pons, Emili Roig, Carme Sánchez, Neus Barceló, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. Que tingueu una molt bona setmana.